Arnau Tordera, molt bon dia.
Molt bon dia, Juanlu, què tal?
Molt bé, i tu, com estàs?
Home, content de saludar-te.
Sí, de recolliment?
Bé, més o menys, per aquestes menys. Dates.
En fi, escolta, avui era difícil, eh? El tuit que vas fer ahir jugant a fer-nos endevinar quina era la cançó que avui analitzaries, El secret de l'èxit.
A veure, era una d'aquelles pistes que qui coneix la peça ho va endevinar ràpidament i qui no la coneix doncs li va sonar marcià, però
intentarem
desvelar-ho al llarg d'aquest fragment que farem avui.
Tot teu, Arnau, doncs.
Doncs mira, aprofitant que és Tots Sants, el que porto en efecte és una peça musical d'allò més escaient per aquestes dates. De fet, és el fragment d'una banda sonora de terror que situa l'acció just en aquesta nit passada, és a dir, el cap d'any històric de la cultura celta que servia per acomiadar l'estiu i en el qual es feien celebracions diverses per foragitar els mals esperits. I aquí tenia preparat un cop d'efecte, però ja me l'has avançat abans de la publicitat. És allò que més recentment hem conegut amb el nom de Halloween. Sentim de fons és el sinistre i fantasmagòric tema principal de la pel·lícula Halloween, que John Carpenter va dirigir el 1978. Tot i que era un projecte amb un pressupost modest i amb unes aspiracions inicials relativament discretes, el film va ser un èxit de públic indiscutible i tenint en compte el que va costar i el que va arribar a recaptar, està considerada una de les pel·lícules més rendibles de tota la història. De fet, el pressupost inicial era tan baix que Carpenter no va tenir la possibilitat de contractar un compositor que li escrivís la banda sonora, així que va optar per compondre-la ell mateix. El seu pare era professor de música i havia transmès al seu fill bona part d'aquest coneixement. A més, Carpenter ja havia fet algunes composicions amb anterioritat i es veia disposat a encarar la creació completa d'una banda sonora. El primer muntatge del film, sense música, va decebre els responsables de la companyia cinematogràfica, però quan van veure la pel·lícula amb la música acabada, la sensació va canviar radicalment. I és que a vegades, una bona banda sonora acaba sent tan o més recordada que la pròpia pel·lícula. El punt de partida de Carpenter per crear la música va ser el clàssic Psicosis del 1960. La banda sonora de Bernard Herrmann havia establert els fonaments d'allò que més endavant va catalogar-se com a música sinistra o música de por. La qüestió és que la música de Herrmann marca un abans i un després en l'estètica de la música que acompanya les pel·lícules de terror, és a dir, dissonàncies, tensió, repetició de patrons, intervals poc habituals i, en definitiva, un seguit de recursos musicals que queden associats per sempre a aquest gènere. En el cas de la banda sonora de Psicosis, està interpretada, com sentim, íntegrament per una orquestra de corda. Però el problema amb el qual es trobava Carpenter no era només que no podia pagar un compositor, sinó que tampoc tenia prou pressupost per llogar una orquestra. De tota manera, la música havia evolucionat molt al llarg d'aquelles dues dècades i tot el món dels sintetitzadors i dels instruments electrònics havia agafat una volada important. Havien estat molt utilitzats a la música popular, la música pop, en definitiva, però potser encara no havien tingut un ús tan important a les bandes sonores cinematogràfiques. Sigui com sigui, va ser la solució que va trobar Carpenter als seus problemes de pressupost. Ell mateix escriuria la música i l'enregistraria íntegrament amb sintetitzadors. Si mireu la pel·lícula Halloween i arribeu als crèdits finals, veureu que en un moment apareix un text que diu música interpretada per The Bowling Green Philharmonic Orchestra. Doncs bé, això és totalment fals. Aquesta orquestra és una absoluta invenció i és que Carpenter i el seu equip van considerar que des del punt de vista de l'opinió pública, si se sabia que la banda sonora havia estat feta només amb sintetitzadors, això podria desvirtuar-la o fer-la tenir en menys consideració i es van inventar aquesta orquestra simplement per fer creure al públic o als crítics, a vegades passa, doncs que això valia la pena. La qüestió és que els únics intèrprets d'aquesta música van ser el mateix director i un parell d'enginyers de so amb els quals va treballar durant les dues setmanes de gravació. Però centrem-nos en el tema principal d'aquesta banda sonora, que és el més característic i icònic del film. Com us he dit abans, els fonaments d'aquesta música parteixen del decàleg del terror que Herrmann va instaurar 20 anys enrere, però en aquest cas utilitzant recursos propis de l'època. Una de les coses més curioses d'aquesta peça és que té el seu origen en una cèl·lula musical gens terrorífica. Sí. exactament. Això que sentim és un ritme de bongos molt curiós. És un ritme que el pare de Carpenter li va ensenyar a ell quan era un nen, gairebé com si fos un simple exercici musical. I és que té una singularitat. La singularitat d'aquest ritme és que està escrit en un compàs relativament poc habitual. Molts haureu sentit a parlar del típic compàs 4x4, que és el més recurrent en la música popular contemporània, i potser també us sona el compàs 3x4, que seria aquell ritme típic dels valsos. Doncs bé, en aquest cas estem davant d'un compàs de 5x4, i això significa que tenim 5 temps fins que tornem a caure al temps fort d'un nou compàs.
Ah, això és el que deies a Twitter, ara ho entenc.
Exactament, exactament. I espera't, perquè ho anirem bordant encara.
Perfecte.
Aquest compàs, de manera involuntària, diria que fins i tot per una qüestió orgànica, ens genera una certa inestabilitat. És a dir, ens costa endinsar-nos en la seva lògica i distorsiona la pulsació del temps. La veritat és que, interpretat amb bongos, com el sentim aquí, no té cap mena de caràcter terrorífic. Però si canviem els cops de bongos per unes notes precises de piano, tenim el motiu musical principal d'aquesta peça. Escolta una transformació. Partim d'aquest ritme de bongos, fixeu-vos en el compàs de 5x4, i lentament hi sobreposem...
A bon oi.
Les notes del piano, fixeu-vos-hi, és exactament el mateix patró, i com veieu, el caràcter canvia completament. Aquest motiu agrupa dos grups de tres notes i dos grups de dues notes, fixeu-vos-hi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2... És molt interessant. Tot el tema principal utilitza únicament aquest patró melòdic. Aquesta repetició en compàs de 5-4, amb les notes meticulosament elegides, ja comença a generar una sensació d'expectació sinistra, però diríem que és massa repetitiva. El que farà a partir d'ara és moure aquesta mateixa cèl·lula exactament el mateix amunt i avall del piano, però a llocs que la nostra oïda no pot anticipar. De manera que aquella sensació d'inestabilitat i de no saber cap on ens dirigim s'accentua cada vegada més. Escoltem-ho. Aquí tenim el patró, i de cop el mou cap avall, exactament el mateix patró, torna a pujar, i a partir d'aquí anirà més avall, i així successivament, perquè ens acabem sentint completament perduts enmig d'una música que no podem preveure quin rumb tindrà. Tots aquests recursos ajuden a potenciar el caràcter sinistre de la música. A part d'això, la peça també té una petita base rítmica feta amb una caixa de ritmes de l'època que li aporta una tensió molt particular. Aquí ho teniu. Per una banda, hi ha la repetició, que és un ingredient molt habitual a les peces de terror, i si us hi fixeu, hi ha un element que va fent uns accents. És un so relativament indeterminat, no sé exactament com el van produir, però podria semblar-se al so de les passes d'algú que s'està aproximant. L'efecte que genera és que el perill cada vegada és més a prop. Però és una qüestió totalment psicològica, perquè la cançó no canvia en cap moment de tempo ni tan sols accelera. Hem parlat del piano, d'aquesta percussió, i el tercer element en joc a aquest fragment musical, ni podríem dir orquestra sintetitzada. Van utilitzar diverses capes de sintetitzadors, suposo que sumant diferents timbres, per aconseguir aquest efecte d'orquestra espacial. És una espècie de so simfònic, però amb un caràcter més modern. Aquí tindrem les notes greus, aquelles que donen gruix i tensió a la peça, i també unes dissonàncies més agudes que subratllaran el caràcter, diguéssim, fantasmagòric de tot plegat. Endinsem-nos ara en el tema principal de la pel·lícula Halloween per veure com tots aquests ingredients es conjuguen per tal de generar-nos una experiència acústica terrorífica. Aquí el tenim, el compàs de 5x4 que ens acompanyarà durant tota la peça. El piano segueix el patró del ritme de bongos que Carpenter va prendre quan era un nen, i per sota hi tenim aquesta percussió inquietant, on sembla que algú se'ns acosta. Apareixen les notes greus de sintetitzador i el patró comença a moure's, ha anat avall, tornarà amunt, sembla que es quedarà aquí, però altra vegada tira avall, i cada vegada va més lluny de l'àmbit tonal inicial. Això, com us deia, ens va desestabilitzant. No sabem on hi ha el repòs ni en quin moment podem estar tranquils. Això és un recurs poc habitual a la música quan vol ser agradable, però en canvi és molt funcional quan el que pretén és precisament el contrari. I aquí, fixeu-vos, encara ens portarà més lluny del lloc inicial. L'orquestra sintètica puja de registre. Fixeu-vos en tot el tram de notes agudes suspeses que creen dissonàncies i tensió mentre augmentem la densitat de tot plegat. I torna a la nuesa i al registre del principi, només el piano misteriós i la percussió. I a partir d'aquí repetirem exactament el mateix recorregut que hem fet abans, però ara ens acompanyarà en tot moment l'orquestra en el registre més agut. I aquí utilitza exactament els mateixos recursos per desestabilitzar-nos. No sabem on és el centre tonal d'aquesta peça. La densitat musical va augmentant. I a partir d'aquí els sintetitzadors saturaran tot l'espai sonor. El piano, en canvi, anirà passant a un segon pla. I ara fixeu-vos com es van acumulant les notes de l'orquestra cada vegada més agudes. Una massa sonora important. El piano, fixeu-vos que se sent molt de lluny, molt de fons, ha passat un segon terme totalment. Tenim dissonàncies agudes, força agressives i desagradables. I no s'aturen, es van acumulant, es van mantenint. És lleig, és rugós, és estrident i encara més exagerat. Finalment, tornem a l'austeritat inicial i amb això ja culminarem la peça. Aquí realment sembla que algú estigui caminant cap a nosaltres. Michael Myers s'aproxima amb les pitjors intencions possibles i per acabar la peça es dilueix baixant lentament de volum. La música per si mateixa no té la capacitat de fer-nos por, però com que l'hem connectat a un imaginari concret, quan sentim aquest tipus de recursos musicals, ràpidament ho associem a aquesta sensació. I ja veieu quines paradoxes té això de la música. Hem passat d'un ritme tribal de bongos a una de les peces més idiomàtiques del cine de terror.
Bueno, tu diràs que la música en si no ens pot generar por. Jo t'he de dir que estic sol en aquest estudi i per més que a fora llueix el sol aquí a la ciutat de Barcelona, ho he passat molt malament amb aquesta retransmissió que has fet d'aquesta peça de la banda sonora de la pel·lícula de Halloween del Carpenter dels anys 70. En fi, Arnau, a més, clar, és que t'estava imaginant tu vestit de negre, saps?
Home, jo sempre vesteixo negre.
Per això. En fi, Arnau, una abraçada molt grossa.
Vinga, fins aviat. Ja dius que no passa res.
Vinga, parlem.